Doncs des d'aquí, des de Ràdio Maricel, també ens sumem, evidentment, a la felicitació a l'Ignasi Maria Muntaner com a fill adoptiu de Sitges, i com assenyalava l'alcalde Miquel Forns, l'acte oficial coincidirà amb la prèvia també de la Festa Major de Sant Bartomeu d'aquest 2017. Són tot just 3:15 del matí. Els estem oferint el resum del ple de la sessió ordinària de ple municipal corresponent al mes de juny que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Sitges. Per on seguim, Joan?
Doncs ara començarem a fer via ja, perquè la resta del tema és, doncs, anirem més lleugerets. Exacte. Es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, un reconeixement extrajudicial de crèdits, on allò dels exercicis anteriors, factures, diguem, que encara restaven pendents, també uns expedients de modificació de crèdit. Es va aprovar el reglament del funcionament del Consell Municipal de les Persones, es va aprovar de manera unànim. També es va aprovar la proposta de resolució del procediment de reintegrament del 10% de la subvenció atorgada per acord del ple del setembre de 2011 als Amics de la Sardana en concepte de difusió d'activitats sardinístiques. Aquell exercici, el 2011, els Amics de la Sardana van ser objecte d'aquell procés que va omplir, que va obrir l'antiga interventora al voltant de la no justificació de factures a diverses entitats. En el cas d'Amics de la Sardana no van poder justificar, o no van justificar de la manera que es va considerar correcta aquesta part d'aquesta subvenció, i havien de reintegrar el 10% de 10.000 euros, és a dir, 1.000 euros. El que passa és que doncs aquest punt ja havia anat a l'ordre del dia fa uns quants plens, i la CUP va demanar que retirés per un estudi més aprofundit. Això va fer que els Amics de la Sardana, com encara això no estava aprovat i reintegrat, no hagin pogut accedir a la possibilitat de tenir subvencions amb l'Ajuntament fins que això no s'aclarís. D'aquesta manera, Pol Vigó de la CUP va demanar disculpes als Amics de la Sardana, doncs, perquè entenien que per aquesta petició que en el seu dia va fer la CUP, doncs els Amics de la Sardana no havien pogut accedir en aquestes possibilitats. Després, en el torn de paraules del ple, Aurora Fuertes, com a presidenta dels Amics de la Sardana, va agrair als regidors que aprovessin definitivament aquest punt, que d'aquesta manera, doncs, es pogués normalitzar l'activitat de l'entitat, i els hi va dir la CUP que en el fons ho van fer a fi de bé, i per tant que no hi havia res a disculpar. Ara ens aturarem una altra vegada. Es va aprovar com a esdeveniment d'especial interès per la vila el futur festival dels Jardins de Terramar. Hauran escoltat que tenim una publicitat també sobre aquests concerts que hi haurà durant la darrera setmana de juliol i la primera d'agost, amb aquest festival que es presentava fa un mes i mig aproximadament a Barcelona, així de manera una mica sorpresiva. Ara s'ha presentat aquesta, per part de la promotora que engega aquest festival, la documentació per demanar que sigui d'especial interès per la vila. D'aquesta manera, aquest reconeixement permet una exempció de taxes faci menys onerós per la promotora aquest esdeveniment. Un esdeveniment que ahir l'alcalde tornava a repetir, va risc i ventura de la promotora. La subvenció municipal és de... o la reserva del Departament de Cultura per aquest esdeveniment és de 15.000 euros en el pressupost del Departament de Cultura. Així ho va informar la regidora Rosa Tubau, bàsicament perquè es va demanar que hi hagués un apartat per les arts escèniques i per la música i per la dansa de caràcter local dintre d'aquest esdeveniment, i això és el que posa l'Ajuntament més enllà de alguna part de logística, tot i que, repetim, el pressupost era anunciat com de 600.000 euros a càrrec el pressupost d'aquest festival dels Jardins de Terramar. Aquí la regidora Carme Gasulla va mostrar la seva satisfacció perquè finalment aquest esdeveniment, o diguem les graderies no aniran a sobre de les basses naturalitzades de terra-mar, sí. I va haver una certa estira i arronsa al voltant d'això fa unes setmanes sobre si, doncs, tal com s'havia anunciat inicialment i sortia en el dossier que es va repartir a la premsa el dia de la presentació a Barcelona, doncs a l'escenari aniria exactament a sobre les basses on una entitat mediambientalista havia portat a terme una tasca importantíssima de recuperació del patrimoni natural. Finalment, doncs, no serà així i aquest festival anirà situat, o aquestes graderies i aquest escenari aniran situats a una parcel·la que hi ha a la part doncs, que més toca Terramar dels jardins, més toca l'hotel Terramar dels jardins. Xavier Nin va lamentar el fet de que s'hagi publicitat el festival sense conèixer el projecte mediambiental que hi havia també darrere de la recuperació d'aquestes basses. I per últim, com comentàvem, Rosa Tubau va apuntar que la inversió, a preguntes dels regidors de l'oposició, que la inversió municipal, doncs, amb diners és de 15.000 euros per foment del talent local. Escoltem també aquest punt al voltant de la declaració d'especial interès per la vila del festival Jardins de Terramar.
Enguany celebrarem l'edició 0 d'aquest festival, que tindrà lloc el 29 de juliol, el 2 i el 3 i el 4 de 5 d'agost. Sitges és una vila molt rica en patrimoni cultural, que ens diferencia d'altres indrets amb la voluntat de conservar-lo, fer-lo accessible, incrementar-lo i rendibilitzar-lo socialment, tot tenint en compte que constitueix també un sector per al desenvolupament social i per al desenvolupament econòmic en la vessant del turisme cultural. Un dels objectius d'aquest govern és impulsar un festival de música de primer nivell, com bé recollia en el seu pla de mandat. I en el seu moment es va rebre una petició per una empresa promotora d'esdeveniments musicals que ens oferia la possibilitat de tirar endavant aquesta activitat. En aquest sentit, i atesa la seva petició d'entrada per registre 8.082, sol·licitant organitzar aquest esdeveniment, elevem aquest dictamen en el ple per tal de sol·licitar aquest esdeveniment d'especial interès per a la vila.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Bé, l'exposició que va fer la regidora a la comissió informativa respecte a una pregunta que li van fer en el ple del passat mes de maig, la resposta, doncs, és satisfactòria per a nosaltres, donar que efectivament es tindrà en compte que el projecte Les Basses, i em sembla que és una reflexió que compartim tots els regidors i regidores d'aquest plenari. Per tant, me n'alegro de la resposta que va donar la regidora. Per una altra banda, li voldria fer un parell de preguntes. Quina és l'aportació econòmica que fa l'Ajuntament en aquest esdeveniment? I la segona és quan, com s'ha de començar de zero, tal com vostè va dir a la comissió informativa, quan tenen previst presentar el projecte executiu? Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions. Senyor Ferran Llombart.
Nosaltres donarem suport i votarem a favor d'aquesta aprovació perquè tenim en compte que la dinamització del municipi forma part de l'estratègia de l'àrea de turisme i de l'àrea de cultura en col·laboració amb la resta dels departaments. Nosaltres el que fem autocrítica, i en aquest sentit demanem al govern, és que estem preparats per l'aglomeració des del punt de vista de la seguretat i des del punt de vista de la via pública, de la limpieza, jardineria, etc., per donar el caliu que Sitges merece. Per tant, en aquest sentit, voldríem donar una sensibilitat en aquest tema, perquè donada l'experiència que hem tingut en l'últim evento que hem fet a Can Robert, pues no voldríem tindre sorpreses, i en aquest sentit esperem una participació de l'equip de govern amb l'oposició en donar un cop de mà, i especialment en tot aquest que se refereix al tema de participació d'entitats i del municipi. Volem que sigui un evento de Sitges, un evento d'estiu de Sitges, i que tingui la continuació que mereix. Doncs, volem participar i volem que les entitats de Sitges tinguin una participació que en aquell cas des de la Regidoria de Cultura pot ser possible perquè tenim una relació molt estreta amb totes les entitats, amb la regidoria. Gràcies.
Gràcies, senyor Llombart. Senyor Xavinin.
Ara, gràcies, senyor Batlle. Celebrem el canvi aquest d'ubicació. Potser caldria una vegada més estar informats del que passa a la resta de departaments del consistori abans de prendre certes decisions o de publicar certs anuncis. Més que res perquè podria haver-se donat el cas que haguéssim tingut problemes amb l'empresa responsable de l'organització com a conseqüència d'aquest canvi d'ubicació. Creiem que és trist que s'hagi publicitat l'esdeveniment sense conèixer el projecte mediambiental que s'està duent a terme en l'espai i que aquest es conegui en part, sense ser totalment així, però en part a les xarxes socials i a la problemàtica que hi ha hagut. No? En tot cas, és conegut el pressupost del festival, aproximadament 600.000 euros, però com comentava també la regidora Gasulla, voldríem saber quin cost aquest té per l'Ajuntament a l'hora d'elaborar certs informes tècnics que actualment no tenim, com podria ser, no? que ho vam comentar en un anterior esdeveniment, l'estudi de l'impacte acústic que alguns regidors van sol·licitar també fa unes poques setmanes. Més enllà de valorar l'oferta cultural, entenem que és una aposta del govern i que, per tant, l'únic que demanem en aquests certàmens de grans pressupostos amb empreses privades implicades és una màxima transparència per part de l'administració pública. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Manel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, donarem suport a la proposta perquè suposa la diversificació de l'oferta lúdica de Sitges a l'estiu. Tenir un festival de música de qualitat que pugui tenir rellevància musical i pugui esdevenir un element més d'atracció de la imatge de Sitges. Es tractava d'una de les poques cites culturals que ens hi faltaven i amb l'aprovació d'aquest dictamen reconeixem l'especial interès de la vila. Desitgem sort a aquest festival que comença. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Marc Macià, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. En primer lloc, senyora Tubau, celebrar que les bases, com ja s'ha comentat, recentment recuperades als jardins de Terramar, no es vegin afectades per la celebració d'aquest festival. Certament era una qüestió que ens preocupava força, doncs semblava que no s'hagués contemplat en els seus inicis. Per altra banda, esperem que com a element promocional doni els seus fruits i no sigui només un bolet, sinó un festival amb continuïtat. Des del nostre grup animem a la regidora a treballar en aquest sentit i fer-lo créixer en quantitat i en qualitat, doncs creiem fermament que Sitges mereix un festival d'estiu de música que sigui referent, tal i com tenen d'altres destinacions des de ja fa anys. No és la primera vegada que s'intenta, esperem que sigui la definitiva. Per últim, senyora Tubau, només preguntar què suposa aquesta declaració. És simplement bonificar taxes, com pot ser el tema de banderoles, o significarà cap altre tipus de benefici? I igual que el company de la CUP, el senyor Nin, demanem transparència també en tot aquest tipus d'esdeveniments que posen en marxa empreses privades. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau, per contestar els grups.
Intentaré fer-ho per ordre. Començaré per les preguntes que m'ha fet la senyora Gasulla. Em preguntava primer per l'aportació econòmica de l'Ajuntament. No sé si recorda, però en el pressupost que es va aprovar pel 2017 de l'Ajuntament de Sitges, a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament hi havia una partida que posava Festival Jardins de Terramar, on hi havia 15.000 euros. Aquests 15.000 euros li puc explicar perfectament a què van destinats. Una de les... Se'ls va demanar al festival una condició que era que s'havia de promoure la creativitat i el talent local. I com ho fem això? Doncs a partir disposant en el marc d'aquest festival d'un espai i d'un programa perquè el talent local, el talent i la creativitat local hi siguin presents. És a dir, que des de la regidoria assumirem despeses de la programació musical, de dansa, artística, tant a nivell escultòric com a nivell pintòric, de totes les activitats que es duran a terme en el pre i en el post-concert de festival. Aquesta és l'aportació que es farà. Continuo?
Sí, senyora, té la paraula vostè.
Per altra banda, la data en què se'ns lliurarà l'informe, el projecte tècnic, jo encara no la sé. Això depèn de l'empresa. No sé, ells sé que estan treballant molt, amb molta celeritat. Sé que la setmana passada ja es va desbrossar tot el terreny on tindrà lloc aquest concert, i tant, suposo que tan aviat tinguin a punt ja tots els informes tècnics pertinents, doncs els lliuraran. Això ho desconec, en breu suposo que tindrem ja la informació. Tercera pregunta que em feien era en funció també una mica de la xifra, no? del que hi destinaria l'Ajuntament. Crec que dono per contestada amb la pregunta de la senyora Gasulla. El senyor Macià em preguntava pel tema del que suposava la bonificació de les taxes, no? En deia? Exacte, doncs tota una sèrie de taxes municipals que quan declarem un esdeveniment d'interès especial per la vila, aleshores doncs, aquestes taxes queden bonificades. Exacte.
Moltes gràcies. Obrim un altre torn de paraules pels grups. Senyora Gasulla, endavant.
Sí, ho deia bàsicament perquè hi ha un nou projecte executiu. Quines incidències econòmiques, quines repercussions econòmiques pot tenir el fet de que no es faci que hi hagi un canvi d'ubicació respecte al que és el projecte, l'elaboració del projecte executiu? Vostès parlen d'una partida de 15.000 euros que està en el pressupost, i si aquesta partida es veurà afectada per aquest canvi d'ubicació. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups en aquest segon torn de paraules? No? Senyora Tobau?
Com li he comentat abans, jo només em dirigeixo la meva activitat i la meva actuació com a regidoria de cultura en el projecte artístic. No entro a valorar res dels projectes tècnics, perquè per això hi ha una promotora privada que durà a terme tots aquests projectes i aquests informes.
Gràcies. Simplement per aclarir-ho, perquè ha sortit la xifra de 600.000 euros, que comentava fa un momentet, no? I els 15.000 que comentava la regidora Tobau, i de carai, com es paga això? No? Perquè si el pressupost és de 600 i l'Ajuntament només en posa 15, com es pot fer un festival? Perquè corre a risc i ventura de la promotora, per tant de la empresa que gestionarà el festival, és a risc i ventura d'ells, i per tant si hi ha hagut modificacions afecta evidentment a les seves qüestions. I com comentava el regidor de Cultura, per deixar-ho clar, l'aportació municipal es fa per tot el projecte del festival, que girarà al voltant del concert, diguem, que ja s'ha anunciat, diguem, el concert que ve un grup o un artista de fora, complementat amb artistes locals. I aquests 15.000 euros van destinats a això, al suport i a la contractació dels artistes locals, que faran doncs també tota l'actuació també al voltant d'aquest concert central en cada una de les nits dels Jardins de Terramar. Alguna qüestió més? Sí, senyor Nin.
Sí, perdoneu, gràcies. Perdoneu que insisteixi, però es va fer molt èmfasi en l'anterior festival sobre l'estudi d'impacte acústic. No sé si se n'ha fet algun, o es preveu fer-ne, o què passa amb aquest estudi.
Gràcies, perdó que ens havíem descuidat. Senyora Tobau.
Aquest estudi formarà part de tots els informes i entrarà dins del projecte tècnic que haurà de presentar la promotora.
Doncs aquesta edició zero del Festival dels Jardins de Terramar, que arrencarà el proper 28 de juliol amb aquest espectacle de La La Land in Concert, la producció vídeo orquestral, volíem dir, d'aquesta pel·lícula d'èxit com és La La Land. Festival que portaran aquí a Fangoria el violinista Nara Malikian, a Mai Humana i a Miguel Poveda. És una miqueta el cartell d'aquesta edició zero del Festival Jardins de Terramar, que, com dèiem, arrenca el proper 28 de juliol. 12:05, per on seguim, Joan?
Doncs seguim per l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit per fer front al pagament a l'Agència de Desenvolupament Econòmic No de Garraf. Es va aprovar. A continuació van haver dos punts amb les bases específiques que regulen la concessió de subvencions per la contractació de persones en situació d'atur dins del pla de mesures de foment a l'ocupació i a l'activitat econòmica de Sitges. Es va aprovar per unanimitat. També l'aprovació de la proposta tarifària per l'estiu 2017 dels serveis de platges presentada per l'Associació Turística de Serveis de Platges i a continuació l'aprovació de la sol·licitud de pròrroga de les concessions de manials de domini públic marítim terrestre atorgades, atenció, a l'Ajuntament de Sitges per l'ordre reial del 27 de novembre de 1920.
Ordre reial, mare de Déu, senyor.
Sí, clar, perquè no eren decrets, eren ordres reials en aquella època. I com aquestes concessions es van prorrogant, el sistema ha continuat i, per tant, fa 97 anys
sí, senyor,
que es prorroguen aquestes ordres reials. Després i dos punts que també van generar un cert debat, tot i que és d'una espessor urbanística important, l'aprovació provisional de la modificació puntual 21 i de la modificació puntual 22 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges en relació a l'àmbit d'actuació urbanística delimitat pels solars D i E i determinades parcel·les del Pla Parcial de Sant Crispí, sector El Cortijo. És aquesta denúncia, bueno, aquesta sentència pendent d'execució sobre la delimitació de les propietats del Cortijo. De fet, la qüestió és molt complexa urbanísticament i tampoc en sabrem explicar. Bàsicament, hi ha una sentència que obliga a prendre determinada... Bé, a obrir un carrer, a fer determinades actuacions a l'Ajuntament de Sitges en aquell sector perquè doncs, hi ha propietaris que doncs, van veure en el seu moment doncs, coartada els seus drets i per tant doncs, se'ls ha de compensar d'alguna manera. S'havia parlat alguna vegada d'aquesta qüestió sobre el fet que si l'Ajuntament no compleix amb aquesta sentència es podria veure obligat a pagar 10 milions d'euros, tot i que la xifra doncs, també és agafada una mica així amb pinces i a l'engròs, però es tractaria de, com dèiem, una modificació urbanística. La sentència és de just al final de la legislatura de Jordi Baiget, tot i que ara hi ha hagut una nova sentència en què el jutge combina l'Ajuntament de Sitges en un termini de 2 mesos a executar, a fer-ho ja, a fer els canvis o a iniciar aquest procediment de canvis. Això va generar una discussió, un punt agre, entre Carme Gasulla i Jordi Mas sobre si l'Ajuntament havia estat prou diligent a l'hora d'executar la sentència original. Jordi Mas va acusar Carme Gasulla que, doncs, en el seu dia, quan manaven a la legislatura de Jordi Baiget, això no es va engegar. Carme Gasulla va respondre que en aquells 6 mesos efectivament no es va engegar, però que després, doncs, en els 6 anys que del govern de Miquel Forns tampoc s'ha fet. I la resposta de Jordi Mas va ser perquè s'han buscat fórmules per poder doncs, mirar quina era la millor solució per tothom. Després, al final del ple, en el torn de preguntes, Enrique Cruzate, que en el seu dia va ser regidor, també va dir que tampoc aquesta solució era la més correcta i fins i tot va proposar una fórmula legal que no vam recollir i que Jordi Mas va dir que també desconeixia però que ho estudiaria. Per tant, doncs, la qüestió, com dèiem, és d'una espessor urbanística important.
I sembla molt tècnic tot plegat. Sí, sí.
Sembla ser que s'ha d'obrir un carrer a la zona de Sant Crispi o s'ha de deixar tot endreçat per al compliment d'aquesta sentència. Una sentència que, com dèiem, si no es complís, podria implicar una sanció de fins a 10 milions d'euros, que no és poc, a l'Ajuntament de Sitges. Acabat l'apartat dels dictàmens, hi havia un punt per la urgència, que és un clàssic, l'agraïment a la gent que ha col·laborat amb el Corpus, llistat llarg, perquè el Corpus hi col·labora molta gent. I
en el cas de la comissió, com ens va explicar ahir la Núria Amigó, és ja el darrer any, el darrer corpus que organitzen, perquè han complert ja amb els 4 anys, és a dir, els 2 més 2. Per tant, ara entenem que ha d'haver
relleu.
Nova comissió, ha d'haver relleu.
I després encara ens quedaven dues mocions. Recordem que la primera d'elles es va discutir com a primer punt de l'ordre del dia, la moció sobre el trasllat de l'Escola Pia al Poble Sec, però en quedaven dues més, una presentada per la CUP, per la candidatura d'Unitat Popular, per la creació d'un protocol contra les agressions masclistes i LGTB-fòbiques als grans esdeveniments d'oci i festius a Sitges. Va haver un cert també debat, va explicar la CUP que doncs, les doncs, notícies que hi ha hagut d'agressions en esdeveniments motivat a la formació a presentar aquesta necessitat d'un protocol al que es van afegir la resta de grups doncs, per evitar que hi hagi aquest tipus de comportaments, perquè hi hagi informació, perquè hi hagi control i que no passin aquestes situacions desagradables. Es va aprovar la moció per unanimitat i després es va aprovar també una moció del grup municipal de Ciutadans per la creació d'un pla específic de manteniment de l'arbrat del municipi de Sitges. De fet, també aquest va generar un cert debat perquè ja hi havia un estudi de l'arbrat que data del 2007 i aleshores també el debat anava sobre si aquesta moció substituïa el pla que hi ha actualment en marxa o doncs s'havia de fer un pla nou i com havia de quedar tot configurat. Moltes vegades les mocions i els dictàmens que es porten al ple accepten esmenes en les quals posi aquí una coma, posi, i això també genera un debat darrere del debat. I això passa en ocasions allargant la discussió al voltant de les mocions. En realitat, doncs, sí que els diversos grups van coincidir en la necessitat de que hi hagi un pla de l'arbrat i per tant doncs, l'equip de govern i la CUP es van abstenir perquè entenien que doncs, aquest pla ja existeix i de fet que la regidora de Via Pública i de Serveis Urbans, Carme Almirall, doncs, va explicar que efectivament s'està treballant sobre això, però en qualsevol cas ningú es va oposar a la necessitat d'un pla específic de manteniment de l'arbrat del municipi de Sitges. I ens queda en l'apartat de les preguntes. Ens aturarem a les preguntes, no ho fem sempre, però avui sí que ens aturarem. Primera, preguntarem la setmana vinent, quan vingui l'alcalde, entenem que tampoc ens podrà explicar gaire cosa més del que va dir en aquesta resposta, però la regidora de No Adscrit, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Carme Gasulla, preguntava a l'alcalde sobre aquesta demanda per la qual hauran de declarar el proper dia 13 de juliol al jutjat de Vilanova i la Geltrú ell, l'alcalde Miquel Forns i el secretari accidental de la corporació, el senyor Vidal. Doncs preguntava Carme Gasulla sobre si especialment la part de demanda de prevaricació podia tenir algun tipus de conseqüència per l'Ajuntament. La resposta va ser, i de fet va ser per la secretària que substituïa el secretari, ahir doncs, que les demandes penals van adreçades a algú i per tant doncs, no s'adrecen a la corporació sinó en aquest cas a l'alcalde i al secretari.
A la persona física, diguem-ho així.
Escoltem, per tant, la pregunta i a continuació la resposta d'aquesta part. Bàsicament, l'alcalde el que explicava és que ara està tot en fase de declaracions, és a dir, han d'anar a declarar davant del jutge i el jutge doncs, després decidirà si doncs, tira endavant amb aquest procediment o l'arxiva. Escoltem-ho.
Ens pot explicar el senyor alcalde en quina situació legal, processal, penal es troba després de la demanda admesa a tràmit presentada per l'antiga interventora de l'Ajuntament?
Sí, miri, el dia 13 de juliol estem citats el secretari municipal i jo mateix per fer la primera declaració sobre aquesta demanda i per tant el dia 13 doncs, ens personarem al jutjat per atendre totes les qüestions que ens plantegi la justícia sobre aquesta qüestió.
Segona pregunta, ens pot explicar el senyor alcalde i la secretària accidental en aquest cas, quines repercussions legals podem tenir els regidors i les regidores d'aquest Ajuntament en aquest procediment obert en el cas de la prevaricació?
Jo entenc que com que la demanda és personal, es refereix a l'alcaldia i a la secretaria de l'Ajuntament, no a la resta de grups municipals. Vaja, no sé, senyora secretària, si és així això.
El dret penal es dirigeix contra un subjecte determinat i no contra un col·lectiu.
Doncs així va anar la qüestió sobre el particular, sobre aquesta declaració que haurà de fer tant l'alcalde com el secretari el proper 13 de juliol. Què ens queda?
I encara ens queda una, el torn de preguntes del Partit Popular. L'hem rescatat sencer perquè parlava de dues qüestions que no deixen de ser d'interès. Per una banda, com està el manteniment de les platges? Com està el tema de la draga? I el tema del petxà. Sobre el manteniment de les platges, doncs òbviament s'està treballant, i especialment doncs els usuaris de les platges d'Aiguadols i de Sant Sebastià, doncs ja s'hauran adonat que la capa freàtica aquest any està bastant elevada, i això doncs perjudica la situació que està de la platja. La draga vindrà la setmana que ve, no me'n recordarà com es deia la draga, perquè ho va dir Lluís Marcel. No, Josefa no, era un nom, no, però té un nom així. Té un nom, no, bueno, és igual.
És igual, sí.
Digue-li atxa.
La setmana que ve.
La setmana que ve hi haurà la draga. Per tant, estaran a bucant sorra la setmana que ve. Però, clar, és quan el Ministeri l'ha cedida després de la tramitació que, segons va explicar Aurora Carbonell, s'ha portat a terme d'una manera més lenta perquè s'ha demanat una plurianualitat, i això vol dir que el Ministeri ha demanat més paperassa, més tramitació administrativa, i això també ho ha retardat tot plegat. I per tant, doncs, si l'any passat ja es va abocar sorra tard, aquest any ens diria que encara s'aboca sorra una mica més tard,
que
l'any passat.
De l'any passat, sí.
I per últim, el tema del petxà. Saben que el petxà va ser precintat el dia de la revetlla. Hi havia anunciada una festa i allà mateix doncs el propietari o el responsable de l'activitat fins i tot va penjar un comunicat a les xarxes socials, sí, en què anunciava fins i tot actuacions legals amb l'Ajuntament perquè els havien presentat al local. La regidora Aurora Carbonell va explicar a preguntes de Franines i Llumparc que el petxà té diverses deficiències, que és un local doncs en les condicions que està i està on està, que els costa d'adaptar-se amb diversos aspectes, i per tant doncs que després de fer tota la tramitació administrativa, fer tots els informes, acceptar, presentar totes les al·legacions la propietat i resoldre el que es podia, doncs finalment es va decidir fer aquesta actuació de precinte per tal de que la propietat es pogués adaptar definitivament a tota la normativa, que no és poca la normativa que hi ha al voltant. Escoltem, per tant, aquest torn de preguntes del Partit Popular, les tres preguntes que formula Ferranins i Llumpar, i les tres respostes de la regidora Aurora Carbonell.
La segunda es también relación a lo más importante también que consideramos en la época estival en paralelo a la ocupación, que es el ocio y las playas, y en este caso las playas todavía hay algunas de Sitges que necesitan algún tipo de mantenimiento de forma urgente. Recientemente me han llamado los vecinos de Aiguadols y la playa de la Marina, pues debido a la situación de las aguas dulces, está complicando cada vez más la utilización de esa playa, y me preguntaban, como miembro de la oposición, porque dicen que no tiene una respuesta clara por parte del gobierno, si se puede buscar una solución a medio largo plazo, puesto que ya ven que esto es un problema geológico y que además no parece que tenga una solución clara a corto plazo. Por lo tanto, buscan una forma de poder resolver la playa, el problema que tiene la calidad de la playa, la calidad de la arena, puesto que está de forma constante húmeda, con hundimientos que producen incluso pequeños accidentes, que hasta la fecha no han podido ser más que considerados pequeños accidentes, y por tanto que se tenga esto en consideración. Y en complemento a ello, se nos ha hecho demanda por parte de muchos ciudadanos de la posibilidad de poder avanzar los servicios de vigilancia en las playas el año próximo, si pudiese ser un poco antes, unas semanas antes de lo que han sido en estos últimos años, puesto que debido al cambio climático las playas de Sitges pues están mucho más llenas de turistas y de conciudadanos en fechas anteriores a lo que habitualmente había sido, que era el mes de julio y el mes de agosto. Por tanto, a lo mejor parece ser que pudiese ser planteable el adelantar los servicios de socorrismo y vigilancia de playas en futuras fechas. Última cuestión en relación al ocio nocturno en este caso. En las redes sociales ha habido un gran debate. Yo personalmente me he mostrado interesado con nuestro grupo en leer la mayoría de los comentarios en relación al cierre de la discoteca Pachá, que se ha realizado en fechas recientes, y la intervención por parte del ayuntamiento para garantizar la seguridad de las instalaciones. Yo traía aquí hoy, bueno, pues el tarjetón de invitación de la inauguración del día 17, que bueno, se nos hacía saber por un comunicado interno por parte del ayuntamiento a todos los regidores de la oposición que no existía en ese momento la autorización expresa por parte de la regiduría para la apertura del mismo. Y bueno, pues se abrió, y en fecha reciente, y además en un día muy nombrado, que era la noche de San Juan, pues no se permitió la apertura y se precintaron las instalaciones. Nos gustaría si pudiesen explicar de forma pública, puesto que escuchando a la parte afectada, no parece que entiendan, o entienda en este caso el interlocutor, las razones de peso que existen para no poder abrir el local, puesto que para nosotros representa la discoteca Pachá pues un relevante punto de referencia a nivel internacional y más siendo lo que es. Si nos puede aclarar la regiduría o el señor Batlla las razones de peso para que queden de forma pública en constancia y cuáles serían las actuaciones a grosso modo que debería de tomar la dirección de Pachá en este caso.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Sí, per contestar les tres qüestions sobre la platja d'Aigua Dols, sobre l'avançament del servei de salvament i socorrisme i sobre el cessament de l'activitat de la discoteca, la senyora Aurora Carbonell li contesta.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, per començar, sobre l'estat de les platges, com bé saben, està demanada la draga. Aquest any, com hem demanat plurianualitat del servei de posar la sorra, ens han demanat molts més requisits mediambientals. Ja ho he dit diverses vegades, que és un procediment llarguíssim i molt costós amb recursos humans, i finalment ho tenim tot solventat i la draga vindrà la setmana que ve. Estava previst entre dimarts, dimecres, encara no podem dir la data exacta. Una de les actuacions que farà la draga és a platja Aigua Dols. En platja Aigua Dols estem contínuament amb diàleg amb l'associació de veïns. Hem parlat moltíssim i parlen directament amb els tècnics perquè els expliquen molt millor què està passant. Ells ho saben perfectament, que hi ha un fenomen natural que ara, aquest any, enguany, també està afectant la platja Sant Sebastià. És senzillament l'aigua que ve de les roques i la capa freàtica que fa que la sorra estigui sempre molt, molt mullada, i fins i tot quan puja l'aigua i torna a marxar la marea, l'aigua i la sorra està mullada. I Aigua Dols, ho hem explicat moltíssimes vegades, ha vingut al Col·legi de Geòlegs, ens han fet moltes explicacions, també hem passat totes les explicacions a l'associació de veïns, tenen tots els documents tècnics dels geòlegs, i a més també van fer analítiques de les aigües, que tot i que queda estancada i sí que sembla d'aquell color verdós que pugui semblar dolent, és aigua que és bona, no hi ha cap problema. Ara el problema és que és un fenomen natural i contra natura és molt difícil actuar. Què farem nosaltres? Posarem sorra aquest any i aguantarà el que aguanti, no ho sabem tampoc que aguantarà, i ens costa moltíssim el fet aquest, tal com digué, de portar sorra, perquè és un tema que tècnicament és molt costós. Posarem sorra igual que posarem en les altres zones que fan falta sorra, com és a Bassa Rodona, a Riera Xica, en algunes platges que estan allò molt necessitades. Però ja advertim que Aigua Dols i aquest any també platja Sant Sebastià ens veuen molt afectades, i són anys que potser han estat molts anys que no ha passat absolutament res, no? Perquè precisament és això, un fenomen natural. En el tema del servei de socorristes, nosaltres el servei de socorristes comença l'1 de juny i des de l'1 al 24 es va aplicant a totes les platges. O sigui, primer comença Ribera passa Rodona, després es va allargant. El que vam fer l'any passat, i no sé si vam començar l'any passat, és que vam allargar la temporada al final. O sigui, el que nosaltres tenim ara és que tenim socorrisme fins 15 d'octubre, perquè era la demanda que ens feien. Clar, si també hem d'allargar al principi, és qüestió de mirar-ho, però també és qüestió de pressupost i s'ha d'estudiar, perquè a vegades la Setmana Santa, si cau més d'hora o més tard, doncs això també influeix. El que sí vam veure claríssim és que a 15 d'octubre les platges encara estaven molt plenes i de fet ens demanen allargar encara més. Per tant, és una cosa que sí, cal estudiar-la. I per últim, el tema del Patxà. El tema del Patxà, nosaltres també, és cert que hi ha hagut molta informació a les xarxes, però nosaltres com a Ajuntament també hem donat un comunicat. El tema del Patxà és un tema que avui s'està veient al final del procediment. És un procediment que portem 3 anys, bastant contínuament ja. Com moltes vegades hem dit, el Patxà és una discoteca que ha estat molts anys tancada, que mentre ha estat tancada han sorgit noves lleis, sobretot en l'àmbit de les recreatives. Crec que va haver-hi una llei que va canviar el 2010, una altra el 2015. Ells, com estava tancat, no es van anar adaptant i ara és evident que els hi costa d'adaptar-se. El que nosaltres volem dir és que des del servei d'activitats estem fent moltíssima feina amb moltes activitats de la població. Hi ha altres discoteques en el centre mateix, que no direm el nom, que s'han anat adaptant sempre a tota la normativa que ha arribat. La nova ordenança de sorolls, doncs evidentment el Patxà no està adaptada a la nova ordenança de sorolls, però tenia problemes des de material inflamable, a sortides d'emergència, a la sortida d'evacuació de l'urbanització. És un tema complex perquè ha estat molts anys tancat. Hi ha un problema en quant a activitats i hi ha un problema en quant a urbanisme, que també hi ha un pla del 2006 que va canviar la zona aquella i que ells també s'han d'adaptar. Ells són conscients, hem parlat moltíssim amb ells, de fet portem 3 anys parlant amb ells i aquest últim any evidentment va arribar un punt que vam dir no podem esperar més perquè és que us hem donat moltes oportunitats ja i estan en aquest camí i jo crec que ells són conscients. Si realment es volen quedar, doncs bé, l'únic que han de fer és adaptar-se. A més, a part de que evidentment tothom s'ha d'adaptar i adequar la normativa, també és un requeriment que ens fa molt sovint el sector privat, que tothom compleixi la normativa, perquè sabem que tenim al tenir tanta massificació, podríem dir, d'activitats com les terrasses, tants bars, tants restaurants, el sector privat és el primer que sempre ens demana que sobretot tothom compleixi. L'únic que hem fet és això i nosaltres també vam fer una nota informativa i fins aquí crec que hem actuat correctament. Gràcies.
Doncs aquesta qüestió última referent a les platges, a la vinguda, dieu-m'ho així, de la Draga, tal i com assenyalava la regidora Aurora Carbonell la setmana que ve. No sabia ben bé si entre dimarts o dimecres, però en qualsevol cas hi haurà la Draga, la platja d'Aiguadols, també doncs, per aportar la sorra, les seves dosis de sorra a la platja de Sant Sebastià i altres platges que necessiten doncs, aquesta aportació extraordinària de sorra. I la qüestió referent al tancament, al precinte del Garraf, no dir. Del Patxà, és que ja arriba un moment ja que el cap ja no dona gaire més per si del Patxà, les explicacions que donava la regidora Aurora Carbonell.
Per cert que també Carme Gasull en el seu torn de paraules va preguntar per la qüestió de Cala Morisca i és que hi ha un vídeo a les xarxes socials
també.
Al voltant d'això, de si és una platja privada perquè l'accés és privat. Demà parlarem amb la persona que ha penjat el vídeo, ens hem posat en contacte amb ell i demà vindrà a explicar-ho, és un vídeo que està ben fet i ens interessarà també saber doncs, fins a quin punt doncs, el tancament es fa respectant la legalitat i es manté un accés públic perquè la platja és pública i per tant d'una manera o una altra ni que no sigui nedant, oi? S'hi ha de poder arribar. Per tant, estirarem del fil també d'aquesta qüestió. La CUP també va presentarà les preguntes per escrit, com ho farà Ciutadans, com ho farà també Sitges en positiu. Un Horitzó va presentar també una bateria de preguntes sobre algunes qüestions puntuals. La CUP va preguntar més sobre el tema del tancament del CAP. De fet, el tema del tancament del CAP també va sortir en l'apartat de preguntes del públic i doncs Jordi Mas també va dir que estava d'acord en que la Generalitat havia de fer de donar un pas, però hi ha un informe ja del síndic de Greuges que que combina que s'obrin definitivament el CAP i per tant les farmàcies i que es restauri una mica la situació en la que estàvem, però com de moment la Generalitat no té l'obligació de fer cas al síndic, doncs de moment estem en aquest atzucar, que tothom sap que la situació és que s'hauria d'obrir, que s'haurien de posar els recursos perquè s'obrís, però estem com estem. Es van ampliar una hora, però encara no hi ha l'obertura definitiva. Hi va haver un noi que invident, doncs que reclamava també el tema dels semàfors, sí. Doncs que es vagi arranjant al municipi, doncs algunes d'aquestes qüestions. És el que va donar de si el ple. El ple, com sempre, el partirem en pedaços per l'explicació que hem fet, una explicació exclusivament, un tall exclusivament de la qüestió de l'escola Pia, una altra amb el
nomenament d'Ignasi Maria Montaner com a fill adoptiu,
i per últim doncs la resta del ple, i també tindran un tall com sempre del ple sencer, tot allò que han sentit, el que els hem explicat i el que no els hem explicat, tot sencer en un bloc que durarà ben bé no sé, 4 hores i mitja,
prop de 5 hores, vull dir que tenen allò, si volen estar-hi una estona, doncs vostès mateixos,
si en paral·lel es posen la tele al costat, podran veure Ben-Hur dos vegades.
Així de clar i així de fàcil. Ho deixem aquí, Joan. Moltíssimes gràcies per aquest acurat resum.
Gràcies, Vito.
De moment ho deixem aquí, de moment, i de no moment, perquè els deixem ja fins demà a les 9. Que passin un bon dimarts. Adéu-siau.